plena tardor parlarem de la segona primavera, que és com la medicina tradicional xinesa anomena la menopausa que les dones viuen en una etapa, en un moment determinat de la seva vida. Parlarem, doncs, de dones, de menopausa i d'una teràpia oriental tan antiga com l'acupuntura, perquè sembla ser que ens pot ajudar a afrontar-la en millors condicions. Ens ho explica de seguida la doctora Margarita Legorburu. Ella és llicenciada en medicina per la UAB i diplomada i màster en acupuntura per les escoles de Toulouse, Pequín i Colombo i per la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. Doctora Margarita Legomburu, bona tarda.
Hola, bona tarda, Elisenda.
Benvinguda, gràcies per ser aquí amb aquest tema interessant, perquè per aquí hem de passar de les dones en un moment o un altre de la nostra vida, no?
Sí, l'altra opció és molt pitjor.
Sí, per això, que val més passar-hi, no?
Val més passar-hi.
Sí que és cert que no és una cosa que passi a una edat determinada, sinó que hi ha uns anys perquè passi, i avui ho intentarem explicar de forma, doncs, molt planera, divulgant també, doncs, com és i quina sintomatologia té la menopausa, quan comença, quan acaba. Però el primer que et preguntaria és si realment la tardor és una circumstància a tenir en compte amb aquest tema que desenvolupem avui. La menopausa afecta també aquests canvis d'estació o no?
A la menopausa?
Sí.
Home, hi ha gent que li afecta en general a la persona. No,
sí.
No tinc jo la noció de que pel fet d'estar passant l'etapa menopàusica t'afecti més.
T'afecti més o menys. No? No. Com a la tardor diuen que hi ha tants canvis que...
Bueno, hi ha canvis i afecta les persones.
En general,
però no especialment.
Quan estem en
afegir,
aquesta etapa, no?
Depèn el que tinguis amb el teu quadro. Si és que tens coses...
Es pot afegir,
es pot afegir
al que tinguis,
però
ja
no,
més,
no?
No m'ho havia plantejat. Molt bé. Doncs, doctora, si li sembla, començar sempre passant una mica el que és l'ABC de la menopausa,
sí,
explicant què és, què denominem menopausa, i a partir de quina edat apareix o quan és normal que aparegui aquesta menopausa. Perquè aquí veiem que hi ha persones amb 40 anys i estan amb alguna sintomatologia, i persones que igual en tenen 50 i diversos i encara no hi són, no?, en aquesta època.
Mira, la menopausa és una etapa de la vida. L'hem de considerar, no és cap patologia, vull dir, no li hem de posar les etiquetes aquestes com de, mira, és tan menopàusica. No, perquè això
lleig,
ja sona
això.
Lleig.
Sí.
Com, bueno, però estem al mateix de quan la gent és jove i, mira, deve tener la regla. És una mica aquest rotllito que dius no. Llavors, l'etapa de la menopausa és una part de les etapes de la vida de la dona, i clar, hi ha un component hormonal claríssim, igual que hi ha amb la primera menstruació i que hi ha amb totes les etapes que vas passant. Menopàusia ve de més, meno, i pàusia és top. Llavors, és quan para l'ovulació. Que això és un terme també interessant, perquè, a veure, no, ens ensenyen molt, per exemple, com fer per no quedar-te embarassada.
Sí.
Però ningú et diu com has de fer per quedar-te embarassada.
Sí.
Perquè
sí,
tenim una cosa que la gent ara va coneixent a través dels tractaments de fertilitat, i així, és que és la reserva ovàrica, que això ens ve de sèrie. O sigui, quan naixem ja la tenim.
Ah, és curiós, és a dir, no, nosaltres
això és superinteressant.
O sigui,
tu, si tu tens un feto, nena,
sí,
sobre les 9 setmanes comença a fabricar els ovocits. I quan naixem, ja els té tots, no sé si ara parlo així, però poder té un milió. I són els que anirà gastant al llarg de la seva vida.
De la seva vida fèrtil.
I s'acaben quan s'acaben. Llavors, clar, no ho sabem si no es mira. Llavors, hi ha unes etapes que estan molt clares, vull dir, aviam, disminueixen els fol·lículs, els estrògens, la progesterona, tot això es va fent durant els anys. I es considera normal, normal, entre 45 i 55, per dir alguna cosa, evidentment. Hi ha altres
sí,
casos,
sí, que pots,
no?,
començar abans o més tard, però
també,
a veure, et
pots trobar, sí, també et pots trobar el que seria una menopausa prematura, vull dir que també té una problemàtica concreta, i també pot ser induïda amb una persona que li han fet una histerectomia, que li han tret a l'úter, que li han tret tot, el... o bé després d'un càncer que fa una quimioteràpia, també és freqüent que això es pari.
Però són casos ja per patologies.
A nivell hormonal,
si no, doncs...
es comptaria aquesta edat.
Bé, doncs ara parlarem de la sintomatologia més habitual, perquè potser hi ha dones que ens escolten i ens diuen no sé jo si estic entrant ja o no, perquè de vegades encara la dona té la regla, però ja apareix sintomatologia, ens ho explicarà la doctora. El que sí podem fer, doncs, és donar les vies de contacte del programa, perquè si teniu algun dubte o alguna pregunta o no us queda clar alguna cosa, ens pugueu trucar.
Que ens truquin en directe al telèfon 902 4 7700. També ens poden fer
arribar les seves peticions al correu electrònic, tot és possible, @racu.net, i fer comentaris a les xarxes, a facebook.com/totespossible i al nostre Twitter, @tepracu.
Bé, doncs parlem una mica de la sintomatologia, perquè de vegades no és massa clara, és com dèiem, no? Hi ha una etapa molt llarga, entre els 45 i els 55 o 57, per exemple, que van apareixent coses diferents, que ens notem diferents. Quan algú pot sospitar que ja està entrant amb aquesta, no sé si és menopausa o perimenopausa, com són aquestes etapes? Com es
Això diuen? També té un altre nom, que es diu climateri.
Climateri.
Que ve de climatos escalón, peldaño. Vol dir tot el que envolta la menopausia, que seria una primera part, que seria la premenopausa, que comencen a baixar els estrògens i hi poden haver-hi uns cicles més llargs, vol dir que tarda més dies en venir. La gent diu, se'm retrassa. Mm. Jo diria que la frase, si hem de posar-li un títol, diria, em comença a fer el tonto.
Sí.
La gent et diu, sí. em comença a fer el tonto, que no sabem ben bé què vol dir. Sí. Però hi ha gent que se li allarguen els cicles, hi ha gent que se li escurcen, hi ha gent que tenia poca quantitat i en té molta. O sigui, realment comences a veure canvis i és quan van baixant aquestes hormones. Després hi ha la menopàusia per se, que és quan ja portes un any sense cap menstruació. Aquí et donen el diploma. Però si no, ni que
aquí
et vingui
ja,
cada
ja
sis
és el
mesos...
títol oficial, no?
Títol oficial. Si no, si et ve cada sis mesos, no serveix.
Val.
També hi ha gent que et diu, no, ara hi ha un ovari que em funciona i l'altre que no, com si sabéssim quin ovari està funcionant.
Això es pot saber?
No. Bueno, si vas fent una ecografia cada mes, t'ho podran dir, però vull dir, no té massa sentit, no? I després hi ha la postmenopàusia, que tot és el que queda, si hi ha hagut símptomes, el que pot durar, que són doncs, els símptomes aquests que em demanes, posterior a aquesta època, d'aquests canvis que s'han anat produint i quan ja han baixat totes les hormones. Això és l'explicació occidental. L'oriental...
Què diu l'oriental, per cert?
Tindria una altra interpretació. Mira, he explicat molt, molt curt, no? Vull dir, l'oriental... Parlem de sang, d'energia i de substància. I ens dirien que tot és energia en continu moviment. I que la manifestació que podem veure d'aquesta energia seria... Saps allò que tots veiem que sabem del yin i el yang?
Sí.
Que es manifesta amb el yin i el yang, que són dues energies oposades, complementàries, que una no existeix sense l'altra, que n'hi ha una miqueta d'una dins de l'altra, i que es poden intertransformar una amb l'altra. I hem de tenir aquest equilibri. Però durant la vida es van gastant, i tampoc es gasten a la mateixa velocitat. I al gastar-se una més que l'altra és quan surten els símptomes. Normalment es gasta més el yin de ronyó, que és l'essència vital, la substància i tal, i surten símptomes yang, que són els que veiem, els que van cap amunt. Les calors i tot això
aquestes
que ara parlarem.
Aquestes sufocacions i aquests fogots que de vegades doncs, es refereixen. No, per tant, entenc, Margarita, que hi ha d'haver-hi un equilibri entre el yin i el yang i quan apareix aquesta sintomatologia de la menopausa, premenopausa, etc., climateri, diguem-ho així, és que hi ha un desequilibri.
Correcte.
Val. Per tant, a través de l'acupuntura, per exemple, es podria fer una mica de prevenció o es podria fer alguna cosa per equilibrar, perquè clar, si ha d'haver-hi aquest equilibri, potser quan més equilibrat ho tinguem, més bé ho passarem, no?
Sí, senyora, premio. A veure, tothom no arriba igual a la menopausa.
Clar,
llavors,
és un món, no?
Tot dependrà de com estiguis prèviament. Hi ha gent que arriba molt, molt desequilibrada i clar, té molts símptomes. La realitat és que, a veure, a nivell de medicina occidental que s'ha estudiat, hi ha un terç de la població de les dones que no tenen cap símptoma, o sigui, que ho passen tal qual. Hi ha un terç que tenen símptomes, però que els poden passar tranquil·lament sense necessitar cap ajuda, i un terç que s'ho passen francament malament i que aquí sí que s'ha de treure tota mena de solucions possibles.
Clar, la medicina occidental doncs, parla de teràpia hormonal i d'altres coses també, no? I evidentment cada cas, cada persona és diferent i té una sintomatologia diferent i el seu metge doncs, ja li aplica el que li hagi d'aplicar, però sí que és veritat que va canviant, no? I segons la medicina xinesa, doncs, que és la mare de l'acupuntura, doncs és una qüestió energètica, no?
Però cada vegada ve més gent per prevenció, eh?
Per prevenció,
sí,
per tant...
Sí, que comencen a notar-se alguna cosa rara d'aquestes que deien i venen i diu, mira, jo no sé, però...
Sí, perquè a banda de que el període, per exemple, et pugui venir abans o no, retrasar-se o no, és a dir, allò que deies abans, no?, que comença a fer el tonto, hi ha altres tipus de sintomatologia que ja traspassa el que és físic i anem també al tema emocional, al tema psicològic, que es nota bastant també, no?
Hi ha gent que ho nota molt. A més, és una sensació com d'estranyesa moltes vegades. La gent diu, és que no, jo no sóc així, jo no sóc així. Com un no reconeixet que estàs més desagradable amb la família.
Més irritable, potser?
Sí, sí, desagradable directament pot ser. Sí. Irritable, que t'ofens, que tot et sap greu, que dius, ara em diuen una tonteria i ploro. Jo per què ploro ara, si realment això no té cap motiu, no? I la gent diu, que jo no sóc així. I dius, és que no sé què m'està passant. I moltes vegades, si és un petit símptoma, després hi ha una altra cosa, que són com unes pèrdues de memòria molt curioses, que no és ni de memòria, que no sàpigues que has dinat, ni res. Són com lapsus. De cop i volta, com unes lagunites. Dius, va, mai a la vida m'he deixat les claus a casa i va, i me les deixo.
Coses... Falta d'atenció, potser, més que una pèrdua de memòria, no?
No, són com petites...
Sí, és curiós, això.
Sí, i això ho explica molta gent, no? Llavors, clar, tampoc ajuda si no et trobes massa bé. Pots tenir sufocacions. Un dia et fa mal aquí i un altre allà. És que tothom ho viu diferent, però... I et pots trobar amb gent que comença amb dolors a les mans. El primer símptoma que té...
Aquest també seria un símptoma habitual?
Pot ser, perquè hi ha l'haver-hi canvis hormonals, pot haver-hi retenció de líquids...
Sí.
I
sí.
Dius, mira, per la de matinada em fan mal els dits de la mà, i després passa i passa una altra cosa, no?
Per tant, hi ha molta sintomatologia, molt variada també, però
molt
la
variada.
Retenció de líquids, ara que deies, també és una de les habituals, dolors articulars, no? Abans dèiem aquests fogots, està molt sensible, molt irritable, vaig recollint una mica de que tu ens has dit, i també moltes dones es queixen de que hi ha un canvi físic important. Clar, hi ha persones que sí, que ho pateixen, i persones que no gens, no? Això també és una mica loteria, el que et toqui, no? Però potser aquesta retenció o un augment de pes seria també habitual. La trobes tu a la consulta?
És freqüent. El que la gent ve més realment que pregunten és sobretot la pell seca, que pot donar mucosa genital, inclús atròfia, que pot donar problemes en les relacions sexuals. Tot això al final, a veure si et surten més arrugues o menys, tothom acaba adaptant-se, menys que t'hi guanyis la vida, que també és un altre tema, però ja entres en un sector de medicina estètica. Però hi ha coses que et molesten més el dia a dia, l'insomni, les palpitacions, la sequedat vaginal, vull dir, hi ha coses que realment et poden fer anar força malament.
Sí, et resten qualitat de vida, no?
Totalment.
Et resten benestar. Parlem ara de com l'acupuntura pot ajudar, perquè és el que nosaltres teníem curiositat i volíem parlar amb tu com a doctora en medicina i també doctora en medicina xinesa i que treballes amb l'acupuntura cada dia, no? De quina manera pot ajudar una dona a l'acupuntura en aquesta fase, no?, de la que estem parlant avui?
Mira, primer s'ha de fer realment una història individualitzada, perquè cada persona és diferent. No és el mateix una persona que et ve amb aquests símptomes, posem de premenopàusia, i a més pues ja tenia una úlcera d'estómac, un estrès, un tal o un qual, o una altra patologia que s'ha de veure. Avui dia ens trobem, que és el que contemplaria més la medicina integrativa, que realment has de mirar tant l'entorn, que és molt diferent, no podem aplicar el mateix a una persona o una altra, perquè amb gent que està travessant la menopausa ens trobem des de gent que té nets a gent que té fills de 8 i 7 anys.
També, llavors és podria
una...
ser.
No, sí. Clar, la gent està tenint fill als 40 i pico, doncs la menopausa li arriba amb el nen a primària.
Sí.
Llavors, clar, és molt... s'ha de filar molt prim perquè realment no és la mateixa patologia que té un que l'altre. I pots tenir passar la menopausa, el nen petit, els pares dependents. O sigui, tot això junt pues et fa estar fatal. Llavors, hem d'intentar discernir una mica on està una cosa i l'altra. Evidentment, anem a reequilibrar l'energia. El fet de posar les agulles, a nivell que s'entengui de mèdic, a veure, està clar que hi ha una alliberació d'endorfines. Això dona, són uns transmissors tipus opiacis, i que donen, ajuden a relaxar, control del dolor. Vull dir que la gent surt de la consulta amb un puntet allò de, oi que bé. Sí, al moment es nota la relaxació. Després ajuden a controlar un pèptid que aquest fa que hi hagi més vasodilatació, o sigui que empitjora els sufocos. L'acupuntura ajuda a baixar-lo. Aumenta la serotonina, que això ens influenciaria amb l'estat de l'humor,
no?
Del dolor, també ajuda en tot això. Aumenta la dopamina, norepinefrina, noradrenalina, que això milloraria l'estat d'ànim, i regula també el sistema colinèrgic, que això augmentaria la memòria aquesta que dic que a vegades anem una mica pillades.
Sí.
Claro.
Clar. Això és on, com dèiem, per alleugerir tota aquesta sintomatologia a la que podem arribar, doncs no és obligatori arribar, però...
És aconsellable.
No, és aconsellable arribar a la menopausa, això sí, però els símptomes, perquè de vegades hi ha persones que et diuen no, si jo estic molt bé, no he tingut ni un fogot. I hi ha gent que està tenint fogots 10 anys, no?
També hi ha gent que a la vida li ha tingut un mal de regla, hi ha gent que ha tingut un embaràs espectacular, hi ha gent que se'l passa de baixa. O sigui, a veure, són etapes que d'entrada lo deseable i normal és trobar-se bé, perquè hi ha gent que no s'hi troba, i aquí és on hem d'ajudar.
Exactament. I complementar, no? Perquè quan parlaves de medicina integrativa, recordem que es tracta de complementar la medicina convencional amb altres coses que ens poden també anar molt bé, i no substituir, sinó jugar una mica...
No, per descomptat, no s'ha de substituir res. Jo penso que s'ha de començar per lo menys agressiu.
Exacte.
Vull dir que si una persona passa en quatre herbes, no cal donar-li hormones. Però, vull dir, si no, les tenim per això.
Exactament.
Les tenim per això.
Bé, doncs tenim alguna consulta d'oients que ens estan escoltant, tenen algun dubte, volen fer algun comentari, Esther?
Sí, la Laura, per exemple, diu que necessita saber què pot fer perquè li fa pànic anar a dormir. Perquè al cap d'una estona d'estar al llit, doncs ja li venen els fogots, amb les suors impressionants, que li fan despertar-se i que de vegades fins i tot apareixen taquicàrdies. Llavors li demana a la doctora què pot fer.
Sintomatologia típica aquesta també, no?
Bueno, primer s'hauria de saber si està fent algun tractament.
Sí.
No ens ho diu.
No ens ho diu.
No.
Bueno, pues, a veure, d'entrada s'hauria de consultar amb un metge. Va començar pel ginecòleg, que està bé.
Sí.
I després, a veure, també hi ha altres coses que s'han de tenir en compte, a part de que podem tractar-ho amb altres... amb acupuntura, per exemple. Vull dir, és normal que passi això, perquè quan saps que vas a dormir i no dormiràs, és tremendo. Però també s'han de tenir algun tipus de rutines que ens puguin ajudar. Per exemple, no tocar ni el telèfon, ni la tablet, ni totes aquestes coses just abans d'anar a dormir. Perquè això ens empitjora la melatonina, que és l'hormona que ens ajuda a fer dormir. Tampoc ajuda, vull dir que s'ha de valorar cada cas en particular.
Els
però quan
vida,
el sufoco
no?
És molt, molt, molt fort, arriba a despertar. Però clar, hem d'aconseguir una qualitat... Primer, que intentar baixar-ho, i després que la son sigui prou forta per tornar-te a dormir.
Mm-hmm.
Perquè clar, si no, realment és molt desagradable.
Important i bons hàbits, no?
I genera també un cansament, perquè va ser de no dormir,
no,
cada vegada estàs més nerviós, més cansat...
És un cercle
que dona molt mala vida.
I és el que deia l'Ester, no? Que llegia al corredor que està dient, és que em fa por anar-me a dormir. És que clar, arriba
l'hora d'anar-te a
perfectament
a dormir, saps
a veure avui què passa,
que passaràs la nit al llor.
Tenim un altre correu.
Sí, des de Girona ens escriu la Isabel. Ella diu que va estar 14 mesos sense el període, després li va venir, va ser només un mes, ara fa 8 mesos que no li ve, i ella vol saber si ha d'entendre que ha d'esperar els 12 mesos per considerar que està menopàusica.
Bueno, això suposo que són de les excepcions que confirmen la regla, vull dir que en un principi a vegades passen aquestes coses quan hi ha alguna pèrdua passat el període que es correspon a la menopausa, en teoria, s'ha d'anar al metge, que et mirin que no hi hagi cap mioma, que no hi hagi cap altra cosa, descartar patologia, i tampoc canviarà tant la vida de tornar a esperar o no, perquè tampoc has de fer res diferent, o sigui, seguim la teva vida en un principi i jo crec que ja està, però sempre s'ha de consultar i s'ha de mirar, que no hagi passat qualsevol cosa.
Exacte, per descartar. No ens oblidem de fer-nos les revisions anuals,
del
ginecòleg,
per favor,
no? Perquè això és...
Després de la menopàusia també.
Després de la menopàusia també, i és curiós perquè hi ha gent que ja se n'oblida i diu, no, si jo ja no hi vaig.
Si queden exenta de cupo.
Sí, sí, però no, que no s'hi va només quan estàs en etapa fèrtil per tenir fills, que s'ha d'anar cada any, com a mínim, doncs, per fer-te les revisions habituals.
Sí, home,
per prevenció. Més no si no tens cap patologia, òbviament.
No.
Una cosa, abans d'acabar, perquè estem exaurint ja el temps. El tema de l'acupuntura, òbviament, són les agulles aquestes tan finetes, però hi ha molta gent que no ho ha provat mai. I de vegades poden tenir recança, no? Podem explicar alguna cosa que tranquil·litzi la gent que hagi de provar l'acupuntura per primer cop, alguna de les dones que ens estigui escoltant, per exemple, i si té o no efectes secundaris, o pot tenir, o hi ha alguna persona o alguna restricció per algun tipus de persones que se pugui sotmetre o no a l'acupuntura?
Mira, són unes agulles fines com un cabell. O sigui, seria horrorós tenir que anar punxant a la gent si fes mal. Fa 4.000 anys que es fa, és que no vindria ningú. Llavors, és una cosa mínima, que no té res a veure amb una injecció, amb una vacuna, amb una analítica. No tens ni que veure les agulles. Vull dir que no ens hem trobat... Bueno, hi ha gent que venen patint, suant, i vas ràpid i diu, ja està. Diu, ja està. Dic, sí, ja està. O sigui, no, no fa por.
I te n'adones.
A veure, si vens per un dolor perquè tens una cosa inflamada, molesta. Però comparat amb el mal que fan altres coses, no és gens agressiu. No està contraindicat en un principi en res. En patologies concretes, com amb l'embaràs, hi ha punts restringits. O coses molt concretes. Si la gent està prenent cortisona, ens podem trobar que l'efecte costi una mica més de fer efecte, però jo ho faria igualment.
De tota manera, sempre amb un pacient se li fa... Doncs,
clar, has de fer primer una història clínica occidental clínica normal i corrent de metge, i després la història energètica, i mirant tot allò, com ho combines i què fas. I dir-li a la persona quan ve què podem esperar de... del tractament.
Les expectatives.
Les expectatives.
És
dir, clar, de totes aquestes 20 coses que m'expliques, et puc ajudar en 4.
O podem millorar això, però no
podem millorar això, però segurament no marxarà del tot.
Exacte.
Jo penso que amb això sí que s'ha de ser un rat i...
Sempre,
sí.
Sempre. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, però la veritat és que ha estat interessant fer aquesta ABC de la menopausa, de les fases, de les etapes de la dona, de la sintomatologia i de reequilibrar, no? I també, doncs, compaginar el que és la medicina occidental amb la medicina xinesa, com per exemple hem parlat avui, equilibrar energies i, òbviament, sempre com de forma complementària. Perquè la nostra convidada d'avui sempre diu que recordem que ningú ens pot cuidar, es pot cuidar per tu, no? És sí. Una de les teves frases que ens han agradat molt.
Sí, perquè la veritat és que no, ningú t'ho pot fer per tu. Vull dir, no pots enviar a fer el recado, no? T'has de cuidar tu.
Ens hem de cuidar, clar que sí. Doncs, doctora Margarita Legorbuno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Encantada.
Fins aviat. Gràcies. Adéu-siau.